A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a la tertúlia. Estàvem en plena tertúlia fora de l'estudi perquè amb els dos convidats que tinc avui la podíem fer de diverses hores sense cap problema. Avui tinc... Mira, m'ha passat pel cap quan arribant, dic... Tinc la tertúlia dels dos S's en cognom avui, dic que... i no he fet aposta, eh? No sé per qui començar. Va, Enric Sorribes, benvingut.
Què tal? Ben trobats. Bona tarda. Trobats.
I per acompanyar-nos, Jordi Serracanta, benvingut.
Hola, bona tarda.
Bé, jo tinc una pregunta, perquè avui és de calaix, per dir-ho així. Bueno, el bon temps està encomanat per aquest vespre per Rodino, per lo que veig.
Sí, sí, sí. De moment sembla que sí. Si no ens falla el Siri que hem posat durant tota la setmana, sí, tindrem bon vespre aquesta nit a la nit de la Candela.
11.000, 12.000... quin és el repte aquest any, per dir-ho així?
El repte és que no es col·lapsi. Aquest és. Val? Perquè sí que és veritat que és una nit que cada vegada ha agafat més, però també algú se'ns queixa de que està col·lapsat. Els comerciants ens diuen, els restauradors sobretot, ostres, per què no ho feu dos o tres dies? No? Perquè, clar, també ells els hi va bé perquè no poden absorbir el volum total de gent que ve a gaudir d'una nit com avui a Ordino. I a més, si fa bon temps.
Clar, si fa bon temps. No farem esmena de... uns anys enrere que es va tenir que desplaçar perquè va caure un ruixat que no serà el cas aquest vespre, o sigui el Siri està ben posat, però és cert que el volum de gent que pot haver-hi a Ordino aquest vespre i que hi ha hagut en edicions anteriors és espectacular.
Sí, la veritat és que això és una cosa que vam fer abans de la pandèmia, no? Que havíem vist que ho havíem fet també a Pals i amb algun poble italià, i la veritat és que després de la pandèmia vam estar un any que no ho vam fer-ho, però hem tornat a veure que és una de les nits més esperades, sobretot per la gent d'Andorra, no? O sigui, com jo dic sempre, tenim dos tipus de turisme, el nacional i l'internacional. Hi ha actes que fem a la parròquia d'Ordino, igual com a totes les parròquies, que s'han dedicat sobretot a turisme nacional, que també està bé, perquè hi ha molta gent que si no, no ho coneix.
No, és cert que, com diu molt bé el Jordi, Enric, a partir de... finals de maig, principis de juny, ja, dius, l'agenda s'atapeix de cop, per dir-ho així.
Sí, sí, això sí. Aquí, aquí l'important és com coordines l'agenda entre totes les activitats que hi ha per poder estar a tot arreu, no? I el do de la ubicuïtat és complicat. I, a més, la nit de la Candela és un esdeveniment que tots estem, d'alguna manera, doncs, allí al damunt, no? Intentant saber el que es fa, no? Igual que també alguna altra festa major, alguna altra... d'aquests punts, no?, que et ve sempre de gust, doncs... I també no sé si és com una manera d'engegar l'estiu, no?, aquella manera d'interruptor que d'alguna manera ja et fa veure les coses d'una altra manera, no?
Sí, la veritat és que sí. O sigui, el que passa que la nit de la Candela, per sort, la fem entre setmana, perquè els caps de setmana ja, llavors, ja sí que està... O sigui, si mirem l'agenda del que va haver-hi el cap de setmana passat, o sigui, crec que ningú va poder anar a tots els esdeveniments que hi havia en el país. Perquè des del Trial, des de la Trail 100, des de la Festa del Poble d'Escaldes, des de...
Bueno, a Canillo Puyal, també. Sí. La Festa Major del Puyal, que és la primera de...
Exacte, saps? Sí, realment no es podia fer. I a més són d'àmbits diferents, perquè hi ha temes esportius, temes culturals, temes més d'art parròquia, la inauguració de la plaça del poble també hi va haver-hi. Sí, clar, és, per molt que intentis posar un calendari únic, jo crec que és impossible que no se'n solapin coses.
I aquest cap de setmana també deixa't anar tot el que s'afegeix a l'agenda també, eh? O sigui que
sí, sí.
Entre doncs, la clàssica que es fa de ciclisme el diumenge, l'envai que es fa el dissabte i el diumenge,
sí.
O sigui, el jambot que també es fa,
sí.
O sigui, que dius...
La festa de la música.
La festa de la música.
Sí, clar, és que...
I ens en deixem, segurament, eh?
Segur, sí. Segur.
I que ens perdoni, en camp que és festa major, si no m'equivoco, també. Bueno, Déu-n'hi-do, escolteu, doncs agenda Andorra Ponader i feu creuetes. O sigui
sí,
que...
bueno, també està bé, que cadascú pugui triar el que els agrada amb ell, no? I tenim una oferta tan variada i tan extensa que estic segur que sempre hi ha la cosa que et pot agradar.
És que ahir ho dèiem, són 90.000 i alguna cosa segurament habitants, els tenim que repartir. El fotut és el que li agrada tot i el que vol fer tot, per dir-ho.
Exacte, exacte.
No, bueno, jo, a més, el que crec és que... Jo crec que el Jordi, és molt important tenir de tot perquè tothom es pugui sentir, diguem-ne, partícip, i el que sí que s'ha d'intentar és coordinar que n'hi hagin dues activitats iguals, no? El mateix cap de setmana, dos parroques diferents, però això sí que et mata, no? Allò de no facis un campionat de ciclisme aquí i allà perquè no pots estar als dos llocs, però si això ho pots anar coordinant d'alguna manera i que tinguis de tot cada cap de setmana a les diferents parròquies, no? Vull dir, jo crec que pel país és bo, per... sobretot també pel que és el moviment local també és important, i després si ja reclamem també, doncs, en aquest cas turisme estranger, doncs molt millor, no?
Sí, és cert que ara arriben dies de bon temps i, clar, turisme, tenim un mes que és una miqueta així a cavall, que és el mes de maig, que s'acaben les estacions finals d'abril o principis d'abril, segons com cau Setmana Santa, hi ha altres activitats, però és cert que hi ha hagut una dilatació també del turisme durant tot l'any, ens estem donant compte, i el turisme també ho corrobora, que dius, bueno, s'ha desestacionalitzat doncs, una miqueta tot aquest turisme que tenim molt concentrat estiu i hivern.
Bueno, és que jo crec que això és fonamental. I a més, això ha passat a tot arreu, és a dir, allò que abans tenies aquell turisme localitzat d'aquí estic a l'estiu, aquí estic a l'hivern, aquí... Ara això s'ha obert molt i és important perquè d'alguna manera fas que no tot quedi concentrat en 3 o 4 o 5 mesos, que després doncs, a efectes del teixit industrial o empresarial del país és molt complicat, i també perquè dones a conèixer coses que potser doncs, no les tens en el teu mapa mental, i sí que hi són, no? Tothom a Andorra l'havia vist com un país d'esquí, per de comptar, i un cop estàs aquí, ostres, doncs tens moltes activitats. En quant a ciclisme, és un, i tu ets un bon coneixedor, és brutal. A mi que m'agrada fer muntanya, doncs et pots inflar a fer muntanya i no acabaries. Després d'estar ja afegint d'altres cosetes, no? Pues alguna cosa gastronòmica, la nit de la candela. I vas posant cosetes que van omplint i t'anones que, ostres, no tot és blanc, no? Que és el color de la neu, no? Doncs, ostres, també tens el verd, també tens el marrón. Jo crec que cada estació tens coses diferents que també et permeten gaudir de lo que és el país, no? Les jornades gastronòmiques que vas fer, no? La dels fogons. Tot això dona, jo crec, molta vida al país i et permet d'alguna manera, doncs, estirar la temporada, que és bo, i no col·lapsar en un moment molt concret, no?
Del que dius, Enric, és cert que això afegeix una problemàtica, diguem, empírica, per dir d'aquesta manera, a professionals i a molts sectors, perquè l'altre dia hi havia com notícia 1.826 llocs de feina per 244 aturats. Dius, caram, dius, Déu-n'hi-do el ventall de requeriments que pot haver-hi, dius, la poca bossa que hi ha de gent doncs, que busca una millora salarial o laboral o que no, per la seva especificitat, troba doncs, el que busca, però dius, clar, el ratio és 10/7, quasi, quasi.
Sí, però aquí, això passa tot arreu, eh? És molt difícil a vegades fer el matching, no? L'encaix de qui està buscant un lloc amb el lloc que realment s'està buscant.
Això no és Tinder, per dir-ho així.
No, correcte. Ja seria un Tinder laboral, no?
Sí, exacte.
Sí, aleshores, el fer el Tinder laboral és molt complicat. Això és a molts països, sobretot, on tens el que es coneix l'atur aquest, no? Que es diu estructural, que és molt difícil de tocar, perquè pràcticament estàs en plena ocupació. I aleshores, els que hi han o són difícilment recol·locables o els moviments són molt complicats, no? Perquè al final o el moviment el fas via salarial, perquè, escolta, doncs mira, és perquè em donen més calés i me'n vaig, perquè si no, a vegades, no sé, imagina't que hi ha un metge que estigués a l'atur, el metge no el fotràs, no sé, no? Doncs a fer carreteres, per exemple, idiota, perquè com perdi les mans no podrà operar, no? O a l'inrevés, un senyor que fa vestides no el fotràs a fer de, no sé, doncs de pediatria o fer de fisioteràpia, no? Vull dir, aleshores, estàs en un punt on quadrar el que tens amb el que necessites és molt complicat.
I això en molts sectors.
Jo diria que quasi en tots els sectors. I això, a més, comporta una altra cosa per l'empresari. És a dir, que amb aquesta mobilitat, el cost per l'empresari també es dispara moltíssim, perquè no ens n'adonem, però la formació, és a dir, realment és molt costosa. És a dir, tu fa 5, 10, 15 anys, o sigui, o 3 anys que estàs en una empresa, coneixes una mica els funcionaments, et ve una persona nova, primera, el teu rendiment baixa perquè l'has d'ensenyar. I un cop el tens ensenyat, si aquest se te'n va perquè ha trobat un lloc on li paguen 50, 60, 100 euros més, doncs clar, tota aquesta inversió de temps, al final, això, el temps és diners, ho diuen, es diu clarament, no? I això també és un problema, eh?
Del que dius tu, Jordi, el dimarts tenia el Víctor Iruela, que és el president de l'Associació de Tallers Mecànics d'Andorra, i ell deia que, bé, primeres formacions en vehicles elèctrics, li havien proposat una cosa, 45.000 euros. El cost de la formació, 200 i pico hores i tal. Dius, d'acord, i és el que dius tu, dius, quan rentabilitzaré o faré l'amortització d'aquesta inversió, d'aquesta formació? Que sigui en mi mateix i la repercuteixo als clients que puc tenir.
Sí, sí, sí. No, i aquest és un cost que el veus directament, vull dir, que va directe a la venda. Aquests 45.000 ja saps que van directament en el teu compte de resultats. Però, i el temps que tu invertiràs per formar a tots els del teu taller que no han pogut anar en aquesta formació però que en requereixen explicar-los, aquest temps que no va directament al compte de resultats, però realment existeix. Per què? Perquè no pots tractar en els teus clients de la manera adequada, perquè no pots augmentar més clients justament per això, perquè no tens temps per poder dedicar-te a la formació. Vull dir, hi ha aquests dos entorns.
Sí, cert que és una cosa que arribarem potser, no diem a subhasta de treballadors, quasi, però hi haurà doncs, segurament una rotació per oferta i demanda. Jo tenia un empresari l'altre dia que m'ho deia, en el sector de la panxisteria, que em diu, bueno, aviam qui trobo i qui li faig una millor proposta, i on està.
Sí. Sí, sí, aquest és el problema. També és veritat que hi ha sectors que potser no els hi afecta tant, però n'hi ha d'altres que la intel·ligència artificial en aquí també pot ajudar. ¿Vale? I en aquí és una altra de les coses que cada vegada ho hem de començar a veure-ho més. No? És a dir, com podem a posar la intel·ligència artificial en el nostre dia a dia. Això jo crec que també és una cosa que ens ho hem d'anar-ho plantejant. I que, cuidado, no hem de tenir por a que, ostres, la intel·ligència artificial em traurà a mi el meu lloc de feina. No, al contrari, em donarà a mi una feina amb un valor afegit molt més important, perquè sempre hi ha d'haver la persona humana darrere, no? I podré fer coses molt més importants. I, escolta, jo estic segur que una persona que estigui durant 15 dies o 10 dies a la setmana entrant factures perquè a final de mes es pugui facturar, no deu ser gaire esperançador per ell, no? Perquè sempre és així. Ara, si això tu el que pots fer és posar-t'ho i que t'ho faci la IA en 3-4 dies i que tu et puguis dedicar amb coses de molt més valor afegit, atendre els teus clients, atendre reclamacions, atendre productes nous, sortir a la venda, home, això també ho hem de veure. Està clar que el que dèiem abans, planxisteries, mecànics, això és una mica més complicat. Però hi ha sectors que això cada vegada ho anirem veient.
El que diu el Jordi, ahir justament tenia l'Irina Ivalchenko, que és la directora del periòdic, que havien fet un especial sobre el món digital. Dius, ara, la competència en quina serà quan, diguem, diré fitxar algú, potser, o contractes algú, serà potser la terminologia més adequada, amb una empresa, la contractaràs per la seva formació o qualitat o l'espavilat que pot ser utilitzar la intel·ligència artificial per tenir un resultat, no diríem més adient, però més eficient, més ràpid, perquè, clar, aquí hi ha dues coses, dius, o el nivell de nota, per dir-ho d'una manera, o el nivell d'espavilat que pot tenir. I aquí les dues coses, no diríem que entren en conflicte, no? Poden ser complementàries o oposades.
Bé, jo crec que això és una situació que, d'alguna manera, s'ha viscut sempre. Jo recordo molts companys meus de la promoció, no? Jo soc economista en la branca d'assegurances, i no és que van sortir número 1 de promoció, són els que han tingut millor carrera professional, no? Per tant, vol dir, no sempre va lligat al desenvolupament tècnic pur, no? amb una carrera professional, perquè hi ha altres factors, no? que influeixen molt, com pot ser doncs, les relacions socials, la visió d'objectius, l'estar orientat a determinades coses i no solament a la part acadèmica, és a dir, això ha passat sempre. Ara li afegim un altre concepte, que és el diguem-ne que la intel·ligència artificial no se'n mengi, no? El que comentava el Jordi. És a dir, és molt important perquè la persona està darrere. Jo que he fet els meus pinitos, perquè a mi sí que alguna coseta doncs, va molt bé, perquè a vegades et toca un taco així d'informe, o sigui, resumeix mal i fora, no? I clar, aleshores has de tenir molt clar el que escrius i també has de tenir molt clar quines dades t'han de sortir d'aquest informe, val? Perquè a vegades, perquè la IA normalment està entrenada per donar-te resposta, sigui la que sigui, i a vegades la resposta està malament. Per tant, tu has de ser conscient de dir-li, escolta, m'has donat una dada que no és correcta, perquè, pues, perquè has escrit malament el prompt, perquè ella ho ha interpretat malament, perquè t'ha donat la resposta random. És igual. Aleshores, jo crec que el conjugar els dos factors, és a dir, el coneixement que tu has de tenir de lo teu, perquè si no el tens malament rai, afegit a l'agilitat, flexibilitat que et pot donar la IA, eh, i saber-la utilitzar, jo crec que és el punt aquest d'intersecció que farà anar a buscar amb aquest candidat, perquè ara t'he barrejat les dues coses, no? És a dir, el tècnic pur difícilment et servirà perquè diem-ne, serà tan profund que no et dirà res, i el que serà allò de si escriure molt bé i em dona un resultat i més igual si em dona blanc que si em dona negre, aquest tampoc et servirà, no? Aleshores, conjugar les dues vessants jo crec que serà la clau, no?
Del que dius em fa pensar a tests que et fan passar doncs, a empreses de contractació, clar, tot això també els transformarà en aquests, caçacaps, per dir-ho així, o buscadors de talents, ho podem dir, els hi pot canviar també molt el resultat.
Jo pel que he llegit, ja hi ha empreses que això ho estan aplicant, és a dir, els primers filtres els fa una IA. O sigui, directament tu vas amb un... Si la primera entrevista, encara que tu no ho sàpigues, te l'està fotent una intel·ligència artificial, un famós agent d'aquests, i a partir d'aquí, en funció d'aquest primer informe, diguem-ne, ja pots entrar a lo que dèiem, no? a la segona fase. Jo a vegades penso que, i això ho sé perquè jo tenia alguns amics que havien estudiat sociologia a la facultat, amb el qual, doncs, per econòmica de l'època tenia quatre branques i tal, i a més t'explicaven, no? Hi ha gent que sap enganyar els tests aquests famosos, o el que has de dir, com ho has de dir, no? Per tant, això, aquí també serà com entrenes, no? A la gent aquest, perquè d'alguna manera, doncs, no caigui en el parany de que qui t'està contestant sigui una altra màquina, no? I això és important, doncs, i per això penso igual que també ho ha dit el Jordi, no? Que el factor humà darrere de... Vale, ara estem cara a cara i ara veurem el que toques i el que no toques, no? I igual li dius, fem una redacció. Escolta, no costa tant, no? I sabràs si t'equivoques en escrivint i ortografia, una xorrada, eh? O fem una conversa i ara saltes a l'anglès perquè si el tenies tan bo, bien com el tens, no? Uh-huh. I aquestes coses són les que es pot tenir un primer filtre, però després jo crec que el tet-a-tet, no? Interactuar amb la persona, jo almenys, igual perquè soc d'allò de una generació antiga, per mi és fonamental.
Sí, veurem una miqueta, no si arribem a un intercanvi de currículums entre dues màquines, per dir-ho així, segur hi ha més un espavilat que ho he tingut de fer,
Segur, o sigui
que,
segur.
Tranquil, ja et poso el meu chatbot i ja et contestarà ell, no? Bueno, veurem una miqueta com evoluciona això,
Sí, jo penso que això ha vingut per quedar-se, per anar evolucionant, però això també als anys 2000, amb tot el tema de les .com, Sí, també semblava que allò, i al final va haver-hi aquell boom, va haver aquella aturada de cop i després la cosa va evolucionar d'una cosa sèria. Fins ara la majoria de gent l'està fent servir per jugar la IA, no? Arregla'm aquesta foto, fes-me aquesta redacció, però també és veritat, com bé deia l'Enric, és molt important saber què li preguntem, perquè depèn del que li preguntem ens donarà una resposta o ens en donarà una altra. Llavors, sapiguer parlar realment amb la IA, jo crec que això, no, de moment, només ho podem fer les persones. Mm. I aquí és una cosa que hem de tenir en compte, no? L'aptitud que té cadascú per fer les preguntes adequades, que de fet ja ens passen a la vida real, Perquè jo que vinc del món tècnic, o estava en el món tècnic, em deien, no, vull un llistat de clients. Vale, té, noms i cognoms. Però si tu no fas la pregunta de dir, i per què el vols? Ah, no, és que vull saber els que tenen els ulls blaus. Vale, tinc aquesta dada? No la tens. Doncs potser hauríem de començar-ho a fer. Què més vols? Ah, no, vull per edats. Vale, doncs data de naixement. Sí, de llistat de clients a tenir un llistat de clients que et serveixi pel teu dia a dia, és molt important que algú sàpiga preguntar en el que demana, no? I aquí és el mateix, no? Tu li vagis dient a la IA, et dirà, vale, molt bé, què vols? Una redacció sobre una guarderia? Te'n farà una. Però si no li dius, no, és que vull fer un discurs d'una inauguració d'una guarderia, ja no és el mateix. No, és que, a més, aquesta guarderia es troba a Andorra la Vella, o es troba a Ordino, o es troba a Canillo, ja no és el mateix. És que jo tinc 300 nens o en tinc 50. Ja no és el mateix. És que fa 40 anys que funcionem o només en fa 20 o acabem d'inaugurar-la ara. Clar, totes aquestes coses és el que la persona, de moment, encara és important.
Del que dius és una versió molt millorada dels filtres d'Excel, per als que coneixen l'eina, per dir-ho així, que després depèn dels paràmetres que tu posis també on ho va buscar. O sigui que això és el que es deia l'altre dia. Avui dia, diguem, el que val calés i el petroli del futur són base de dades i informacions.
Sí, 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 és així, és així. I saber-les explotar, perquè la informació n'hi ha per tot arreu, però si no la saps explotar, no serveix de res.
Sí, això és el que val diners i ho comentàvem en altres tertúlies. Les nostres dades personals, en quin núvol estan, on estan i com estan custodiades i cuidado.
Però és que aquest jo crec que és realment el risc que hi ha darrere, no? I cada vegada anem més cap aquí, eh? És a dir, a l'inici de les .com tenies la por, però al final les dades encara eren teves, no? I jugaves a una certa, no sé, diguem-ne, privacitat, no? Ara, el problema que ja tens amb la IA és que ja no saps què és privat i què no és privat. La gent moltes vegades quan juga amb la IA no és conscient que igual aquesta informació l'estàs traslladant a un altre lloc i algú està fent un ús i vés a saber per què està fent aquest ús. Després, la IA es va entrenant i el problema és contra què s'està entrenant, no? Perquè si tu l'estàs entrenant contra unes dades que són errònies, al final, perquè vaig fer algun curs vinculat a la part actuarial, O sigui, molt més tècnic, però, clar, si tu li fas, és a dir, si el sistema carrega una informació que és falsa i algú la dona per bona, i aquesta és la que va replicant, portat a l'infinit, la informació correcta serà l'errònia, perquè sempre anirà entrenat sobre aquest resultat que ja s'ha d'anar donant i es anirà fent exponencial, no? Per tant, és molt important que la gent sigui conscient de el que demana i que no tot el que diu la màquina és correcte, però també el que deia el Jordi, no? Perquè, clar, a mi em dones un llistat i potser no em serveix per res. I aleshores, potser necessito molta més informació que igual no hi és. I la màquina igual te la inventa, no? Dóna'm un link, i la màquina et dona un link, i després cliques i allò és 404 not found. Però ell t'ha fotut un link. Això vol dir que hem de ser molt conscients de que la informació hi és i que has de tenir cura de la que tu puges perquè anirà parant, anirà parant, o sigui, tens una IA privada i teòricament, allò no va parar enlloc, això també al final podríem discutir-ho, no? Perquè el famós experiment que va fer Anthropic, no? I al final la IA va ser capaç de sortir de la gàbia on l'havien posat i va entrar al món real, saps? I pensa, vinga, doncs... I per això vull dir, són aquelles cosetes que hem deixat tots molt, molt curosos amb el que hi ha, potser més les generacions que venen per darrere, que són amb això molt més happies, no? que nosaltres que hem viscut en aquest entorn híbrid o vam començar en un entorn absolutament físic, i a partir d'aquí, doncs, jugar, no? O provar i veure realment que jo crec que és una millora substancial de productivitat.
Bueno, veurem una miqueta aquestes feines del futur com es perfilen i què s'implanta. Cosa que al futur sí que ha importat bastant la gent, perquè heu seguit la notícia segurament com moltes persones aquí, quasi 5.500 votants a les eleccions a la CASC, hem fregat quasi un 6%, un 5,93 o 94. Dius, bueno, cert que amb la proporció de persones que hi podien anar, menys, però respecte a les anteriors, molt més, o sigui que hi ha una revifada d'interès també per lo que s'hi pot fer, també.
Bé, jo crec que aquest cop s'ha fet un exercici que jo fins ara no era conscient. Jo, per exemple, vaig anar a votar i és la primera vegada que he votat. Val? Perquè és la primera vegada que sóc conscient que hi havia unes eleccions realment on s'havia de votar. És a dir, perquè jo sempre, no sé per què, me les assabentava, com es diu en castellà, a toro pasado, no? Hòstia, aneu a eleccions a la casa? Ah, doncs vale. I aquest cop, doncs, ostres, doncs s'ha fet inclús, bueno, almenys jo he anat veient que hi ha hagut, doncs, aquests confrontaments entre les diferents opcions que hi havia, la gent parlava, la gent explicava el seu programa electoral. Ostres, jo crec que això et dona un punt de més interès o de sentir-te part implicada. El que sí que crec que és molt complicat que la gent senti una cosa seva quan realment tampoc saps quin és el funcionament que hi ha darrere, no? Perquè, vale, sí, hi ha dos persones assalariats, són de pensionistes, són d'empresaris, però realment quina influència tenen, com juga, com funciona, o sigui, una miqueta de didàctica, no? De pedagogia del que hi ha, de realment les decisions que es prenen allà. Perquè és important anar a votar, perquè la pregunta és, aquest 6% és representatiu? Aquests 6.000 són representatius? Ostres, doncs igual no, saps? Aleshores, jo crec que és important a poc fer aquesta pedagogia i que es vagi a més. Jo, aquesta és la meva visió. Ahir vaig anar a votar, i és la primera vegada que he estat conscient i a més m'ho vaig posar al calendari per anar a votar, perquè si no, ho sembla que hagués passat, no? I penso, ostres, pues, jo que soc un tio que m'agrada ser actiu i he votat a les eleccions que m'han tocat, he votat sempre, perquè crec que és un dret que és, ni que sigui en blanc, però has de votar, no? Aquesta és la meva visió de la jugada. I, hosti, doncs, tenint l'opció de votar a la CAS, per què no? No? Però jo crec que ha faltat un punt aquest de per què és important que votis, pedagògicament el que hi ha aquí darrere i com funciona a dins, i el fet que hosti, pues, tenir dos, o que sigui el Jordi o sigui l'Enric, pues varia, no? I jo crec que això és important.
Sí, no, i a més hi ha una cosa important també, que han posat les urnes no només a la CAS, sinó a diferents parròquies, sí, a diferents, no, a totes les parròquies, no? Això també ha ajudat una miqueta més. Jo penso que aquest ha de ser un punt d'inflexió perquè en el futur les eleccions de la CAS comencin a ser importants i que la gent sàpiga o vegi la importància de qui està al capdavant de la CAS, què és el que està defensant i cap on ha d'anar tot això, que al final és de tots els assalariats o de tots els cotitzants, més que els assalariats, de tots els cotitzants, perquè aquí hi estem representants tots.
Sí, del que dius potser sí que hi ha, com comenteu molt bé, no? Aquest punt d'inflexió de es feien, ho sabia, però ostres, ja ha passat, a dir, escolteu, que això és important perquè és una estructura important o importantíssima per al país, la ciutadania té que estar implicada, doncs donem els mitjans, com deies molt bé, urnes i doncs, aquesta doncs, vot per delegació que es podia fer doncs, en totes les parròquies i també doncs, el dia ahir de les eleccions, i a partir d'aquí doncs, aviam també com es transposa aquesta evolució que hi ha hagut de comunicació també per aquests 4 anys que venen, perquè és una miqueta, bueno, ara ho han fet però aviam què en surt, no?, per dir-ho així.
Sí, home, jo la veritat és que he rebut molts whatsapps informant-me de on puc anar a votar, com puc votar i qui són els candidats i gent demanant-me el vot pel WhatsApp, no? O sigui, jo penso que això, o sigui, abans no en rebia ni un. O sigui, potser n'he rebut 10 o 12 ja en això. O sigui, per tant, o aquest any. Per tant, jo crec que això, en mica es va començant a ja calar i jo dic, aquest és per mi ha de ser el punt d'inflexió per les properes eleccions que puguin venir.
Bueno, d'aquí 2030 ja veurem una miqueta què s'haurà aconseguit o no, què es farà. I bueno, hi ha molts deures per fer, no? Sí. Per dir-ho així, perquè clar, ahir ho comentàvem i ho hem comentat diverses vegades aquí en el programa, el més candent potser serà doncs, tota la part, diguem, estructural, cotitzants, què es fa, quin increment de cotització es fa, pensions, hi ha una miqueta aquesta pareta de 2040-2041 que es posa del fons de reserva. Clar, hi ha moltes incògnites i que també van fluctuant amb el mercat bursal internacional, també.
Bé, aquí és... Sí, però aquí hi ha dos potes, val? Una és el fons de la CAS, que tu l'inverteixes i l'has de veure de quina manera l'inverteixes perquè sigui el més rendible possible, perquè quan més rendible sigui, teòricament menys ajustos s'han de fer, això és bàsic. I després també tens l'altra vessant, que és la de la base de cotitzants, no? Aquí és important... Bueno, aquí entres una miqueta un sistema una miqueta híbrid, deixem-ho així, no? Perquè tu vas comprant punts i aleshores doncs, amb aquests punts al final fas un intercanvi d'un valor per un altre i aquí doncs, podem discutir si el valor ha de ser 1-1 o 0-5-1. Això és altra cosa. Després el model espanyol, que aquell sí que és tu has cotitzat i després algú per darrere cotitza perquè tu cobris, no? Per dir-ho així. Per si... Després hi ha el motxilla austriaca, vull dir, clar, escolta, hi ha molts sistemes, però aquí el que és important és controlar la despesa quina és, realment quina és la pensió que hauries de tenir i que hauries de tenir, ara ja me'n vaig molt més enllà de el que tu has cotitzat, no? Que això evidentment és una base, però també tinguem en compte que la pensió t'ha de permetre viure. Eh? Jo no dic jo no dic allò de sobreviure, no, viure. Vale? No dic. I després tu ja tindràs, si has pogut, uns estalvis per poder fer més coses, però hi ha un mínim que crec que sí que s'ha d'assolir, no? I jo crec que a hores d'ara, amb les xifres que a vegades surten, no tinc molt clar que tothom pugui viure, no? I aquest jo crec que és un pas molt important que s'ha de veure com s'ajusta i el que no sé és, per dir, no estic dins, no conec el sistema, però jo crec que sí que és important marcar un mínim que tothom hauria de tenir per poder viure, i això no sé, doncs, no sé si ha de ser 1.500, 1.300 o 2.500, no ho sé, això per mi és important, i més en un país on el cost de viure del que és l'habitatge és molt car a no ser que tinguis una propietat, i això doncs, jo crec que això també t'ha de marcar una miqueta, i a partir d'aquí vols de fotre algun topall per dalt perquè no hi hagin pensions de, no sé, de movimiento de 50.000, que no sé si n'hi ha, ¿eh? Pero si le gusta cobrar una pensión de 50.000, es que igual aquest señor no la ha de cobrar. Per molt que hagi cotitzat, ¿eh? Vull dir, yo creo que, y eso son cosas que se han de posar damunt de taula, o ya están damunt de la taula, se'ns ha d'explicar a todos quina és l'evolució, perquè en algun moment passarem de ser assalariats o empresaris a ser pensionistes, vull dir, per tant, aquesta part, aquesta pota teòricament la tindrem tots, i aquestes decisions són molt importants, i has de veure en qui delegues, doncs, aquestes decisions, no? I aquesta participació, i que, evidentment, qui estigui defensant aquestes postures, doncs, home, també tingui el coneixement mínim per veure que a vegades, doncs, no, i predicar el desert tampoc serveix per res, no?
Clar. No, i estem parlant del fons de reserva de jubilació, però hi ha una altra part, sí, que és la part de la malaltia, vale? Que aquí és un altre forat important, important, no? Sí. Llavors, aquí penso que també s'han de fer alguns canvis, sí, que no em sembla malament el model que tenim aquí, aquest que tu pagues una part i l'altra part te la paga la casa, això. Però és veritat que cada vegada s'estan incrementant més tot el tema de baixes. Vull dir, hi ha una altra part que no és ja només la jubilació, que és el nostre futur, no? Alguns hi arribarem abans, alguns els hi tardaran més temps, però tothom en principi hi hauria d'arribar, però també hi ha tota aquesta gestió del dia a dia de la branca de malaltia, que per lo que anem veient als diaris és deficitària, no?
Sí, i cert que, clar, quan cada vegada són més, entre cometes, hi ha, doncs, el risc d'accident, accident laboral, malaltia, i aquestes coses, doncs, clar, això, doncs, fa una curva, diguem, exponencial o amb una certa, diguem, dilatació que pot tenir.
Clar, no, i a més, tots ens agrada, és dir, anar avançant anys en la nostra vida amb la millor manera possible, és dir, i els avanços mèdics cada vegada són més grans, però també són, i més importants, però també són més cars, sí. Vale? I això és el que hem de veure, és dir, abans algú de 60 anys el deies, ostres, pobre, bé, ja anava amb bastó, ja no es podia moure, ja dic, parlant de 100 anys, ara tens 60 anys i ja estàs en forma i et fots una trail de 60 quilòmetres i te'n vas en bici cada diumenge i estàs en forma, no? I et pots moure bé.
Sí, després també depèn una miqueta el desgast físic que es pot tenir segons l'activitat laboral.
Sí.
Perquè algú que treballa, doncs, al camp, a l'aire, per dir-ho així, a l'obra o en feines, diguem, difícils, doncs forçament el desgast corporal és més elevat.
Sí. Però segur que si ho compares amb fa 50, 60, 70 anys, no és el mateix. Però per què? Perquè la medicina ens ajuda a poder arribar més enllà i amb més bona salut o amb més bon estat.
Bueno, i mitjans tecnològics també millor. O sigui,
sí,
que
sí, també, sí, sí.
Per dir, també, aquí hi ha un factor, i jo crec, i no sé, ja podria dir una barbaritat, que no som conscients de que el sistema aquest és el nostre sistema. És a dir, jo crec que ho veiem com una cosa molt impersonal, no? A vegades segur que hi ha gent que fa un abús del sistema perquè no és de ningú, no? No, no, és que és el teu sistema, és a dir, tot l'abús que tu estàs fent a la llarga, si no et perjudica a tu, et perjudicarà o als teus fills o als teus companys o amb algú, i vaig en el punt que deia ara el Jordi, no? De que cada vegada les despeses sanitàries són més altes. N'hi ha algunes que són certes, ara hi ha màquines com el Da Vinci, que una intervenció val una borrada, i abans això, doncs, ho feia un senyor a mà, no?, per dir-ho així, i totes aquestes coses, doncs, o eines de prevenció o ressonàncies, que són molt més cares que abans, i això està molt bé, però després hi ha el que em fa un abús d'això, no? Allò de, bueno, jo vaig tirar la baixa i ja va pagar una altra, tu, i anem fotent, no? I això és molt complicat, allò, no?, qui li posa el cascabell al gat, perquè jo com a metge no prendria cap responsabilitat de dir, escolta, per si de cap, doncs vols la baixa, li dones la baixa, perquè jo com a metge no me la jugaria, perquè penso una responsabilitat per darrere, el que és un penco, i aquest, doncs, i tots segur que coneixem algú que en alguna sèrie penses, hòstia, No, jo almenys en conec algun, no?
Sí, sí.
Però al final, però, mentre pugui, no? Bueno, clar, i això al final el que va fent és un gota a gota que el forat el va fent més gran, no? I això s'ha de tenir en compte, i és una cosa que anirà a més, perquè a més, vivint més, la propensió a tenir més despesa és més alta, perquè hi ha més població que arriba a una determinada edat que té unes despeses molt més evidents. I això, doncs, forma part d'aquest pack que dir, ostres, tot el que ara em pugui estalviar és un guany que tindrem pel futur, perquè si no, al final, qui n'hi envia pressupostos de l'Estat, si també els pagues tu. O sigui, no és que jo que digui, hi ha algú que bum, ha fotut aquí una caiguda de calés i val, no, o sigui, els estàs pagant tu
del que dieu, a vegades aquestes hi ha situacions laborals que porten la gent i dir, mira, em fico de baixa i a córrer i ja està, no? I que pagui la cas i si el meu cap em fa la guitza, doncs ara sabràs el que és estar 15 dies, 3 setmanes o sense mi. Clar, això és difícil de controlar, també.
Sí, sí. Això és el que et dic. Aquesta és la part que... Però perquè jo crec que ho veiem tot com una cosa impersonal, no? I en canvi, dius, no, escolta, que això és la teva Guardiola. O sigui, és una part, eh? O sigui, tu tens una part alíquota d'aquesta Guardiola. Tu li estàs fotent un forat a la Guardiola. Clar, però et penses, bueno, li estic fotent un forat, però li foto un forat a tots. No sabem més el meu forat. Clar, bueno, jo et dic, això també és molt difícil, però el fet que la gent veia realment l'impacte de qualsevol acte mèdic, no? I això és fàcil, bé, a més el Jordi, que també treballa en un banc, un euro avui en dia, si tu el portes bé, d'aquí X anys ja no és un euro. Poden ser 20, no poden ser 50, no? Doncs, per això és el mateix. Un euro que t'estalvies avui, ben portat, a la llarga, té un impacte molt més gran. En canvi, si ara el malbarat, entre cometes, el malbarates, no, o te'l gastes en una cosa que no toca, aquest caler no creix a un futur i farà que en un futur, qui sigui, i poden ser els teus fills, poden ser els teus germans, pot ser els teus companys, hagin d'assumir un cost o una deficiència, perquè bueno, tu en aquest moment has tingut una visió d'alegria, no? I crec que això ens passa a tots, eh? Aquesta visió de què és un servei públic, no? No, si som tots el servei públic, tots. Però no, ho fa qui sigui, no, si som tots. És un ent que està format per tots nosaltres.
Sí, el que dius és una miqueta la paraula que es diu aquí a Andorra, paga la padrina, no? Per dir-ho així, o sigui, la padrina és la de tots. O sigui, sí,
doncs però la padrina també té una caixa limitada, sí, eh? Vull dir, al final, perquè en aquesta caixa de la padrina hi hagin diners, algú els hi haurà de posar, i com bé deia Enric, o juguem a la primitiva i ens toca una primitiva de molts milions d'euros, o si no, cadascun dels habitants i dels residents en el país hi haurem d'anar-hi posant diners, i cada vegada més, i això ho estem veient, perquè la padrina al final és limitada, no il·limitada.
Parlant de padrina i dels que la representen a nivell de justícia, bé, hi ha hagut unes notícies aquests dies de doncs, presó condicional i condemnes condicionals per amenaces, per insults, també per una baralla en un partit de futbol sala per una targeta. Bueno, aquí potser, per al tipus de societat que som, la sanció, doncs, no diria que és exemplar, però és severa, també és una manera doncs, de que la gent tingui consciència que dius, bueno, som gent de bé, per dir-ho d'aquesta manera, i amb valors doncs, de societat a respectar.
Jo, bueno, jo trobo bé, eh? Jo crec que al final mesurar, no?, el càstig, però que la gent sigui conscient de que els actes tenen conseqüències, bones i dolentes, però si la fas malament... El que no pot ser és que et diguin, va, la propera ho faràs molt bé. Jo crec que això és un error i hem caigut tots en una complaença o en un model molt massa protector, crec jo, i ara estem veient alguna conseqüència d'aquest model, no? De bueno, no passa res, no? Tot és el no passa res fins que un dia passi i passa gran. Ara, jo crec que la gent sigui conscient que tu, primer un partit de futbol, jo crec, jo soc antiviolència, però un partit de futbol, per una targeta groga, que hi hagi una batussa, és una cosa que ja... Escolti, si vostè està jugant amb això, vostè sap el que hi ha, no? Que algú vulgui solucionar les coses a cops de puny ja m'incomoda, no? I això jo crec que, bueno, fotre sancions o que igual tinguin un cost econòmic real, vale? Dir, escolta, mira, Enric, no? Tant. És que jo no puc pagar. Mira, no pateixis tu. Faràs hores a la comunitat. I com l'hora va, m'ho invento, a 8 euros l'hora i t'han caigut 20.000 euros, pues mira les hores que et toquen, xaval. I t'hi pot passar 2 anys, eh? Dissabte i diumenge fotent hores comunitàries. Ja veuràs tu com se t'acaba la tonteria en un futur. Però això ho has de marcar i has de tenir clar i has de tenir aquest efecte didàctic.
Sí, i a més, tornem al mateix. És a dir, cada vegada som més i abans això et passava una vegada, perquè al final és un percentatge de la població, però com que ara som més, doncs et passa 10 vegades. I llavors... Clar, si passa 10 vegades, això es pot anar extenent com una taca d'oli, i el que hem d'evitar és que ens estigui passant això. O sigui, per sort, crec que encara som un país bastant segur, on totes aquestes coses passen molt esporàdicament, no? I hem d'evitar que segueixi això, que sigui una cosa esporàdica, que no comenci a ser el nostre dia a dia, perquè ho veiem als països del costat, eh? És a dir, Barcelona, aquests últims 15 dies, escolta, no paren d'haver-hi revenges, és a dir, i agafen algú, li foten dos trets i el deixen allà mort al carrer. És a dir, aquí no hi hem arribat, hem arribat a les mans, però d'aquí a l'altre no n'hi va tant. Per tant, és important que només que arribis a les mans algú et digui, això que tu pensaves que està bé i que ojo por ojo, diente por diente, com es deia abans, això no va a la nostra societat. Per tant, tu has, no has, t'has pres la justícia pel teu costat o has fet alguna cosa que està fora de la justícia, doncs ho has de pagar. I això, com bé deia Enric, té un valor i la gent li has d'ensenyar quin valor és, eh? Perquè si et posen a netejar boscos, val? Cada cap de setmana, durant un any, estic segur que la majoria no hi tornarà, eh?
No, del que dieu és cert que arriben festes majors, sempre hi ha una miqueta d'aldarulls amb el jovent, tots hem sigut joves, o sigui, no ens enganyem tampoc, el que potser el nivell de bretolada o d'inconsciència, per dir-ho així, entre xarxes socials, tecnologia, mitjans, desafiaments entre els uns i els altres, la cosa a vegades puja com l'escuma, i de la cervesa o de la gaseosa, per dir-ho així.
Sí, i nosaltres a Ordino tenim ara d'aquí 15 dies el Roser. Sí, ja cada any hem de posar vigilància privada. Sí, ja fa uns quants anys que l'estem posant. I tot i així segueixen haver-hi moltes coses que són de vandalisme. Però vandalisme gratuït, que això és el pitjor. Vull dir, anar un perquè vagi amb una camisa rosa, fuma-li un parell de bufetades. Dic bufetades per no... Però realment va així. O perquè porta el cabell tenyit, o perquè va amb una noia que havia sigut la nòvia de l'altra, o qualsevol cosa d'aquestes. I això és vandalisme gratuït. Gratuït. O perquè, mira, m'agraden aquestes roses, doncs les agafo del... del jardí, d'un jardí privat i vaig i digue'ls-hi res, que llavors se t'encaren. I això sap greu, però és que no hauria de ser així. Una festa, festes majors, i dic el Roser perquè potser és la primera grossa que hi ha, perquè tothom, sobretot els joves, han acabat la seva etapa d'escolarització, o sigui, ja sigui la universitat, o ja sigui el batxillerat, o això, i tenen ganes de sortir i començar-se a viure l'estiu, no? Ostres, fa por, de vegades fa por, fa
sí,
por.
Jo crec que s'ha perdut una cosa que abans era molt... Jo, bueno, no sé, no? El valor cívic, no? L'educació aquesta que teníem, que era bàsica de casa, almenys. Jo recordo, a la meva època, ningú sortia al carrer ni amb ganivets, ni amb navalles, ni amb machetes, no? I ja recordo que va sortir una notícia a Barcelona amb una sala de festes, que hi havia una redada per sorpresa, i quan van fer sortir la gent un a un, al mig de la pista es van trobar, no sé, doncs igual et dic, 40 armes blanques, no? I penses, estem dient que la gent surt al carrer amb una arma blanca. Això, a la meva època, no era... Tu sabies que en alguna zona concreta, amb un perfil molt concret, podies tenir aquest conflicte amb un... Però que avui en dia vagis a un lloc, diguem-ne, concorregut, parlo, i que puguis trobar-te això, o que gratuïtament passi algú i et foti un clatellot, ostres, s'ha perdut aquella línia que on et marcava un mínim. O sigui, les bretolades les han fet tots. Jo poso el primer, no? Però jo crec que el que per nosaltres era una bretolada, ara seria allò de dir, oh, va, passa. Passa i s'ha escalat, no? I igual és això, no? La xarxa social t'envalentona, el NAM grup massificat t'envalentona, el sentir-te anònim dins d'una massa, no? D'una borregada, doncs també... I això al final té una escala, diguem-ne, expansionista, no? Perquè avui és un cop, demà és una puntada i demà passat és el que serà, no? I si a més entres amb el tu m'ho has fet, jo t'ho torno, o ens hem vist el Roser, espera't tu que quan vagis a la festa major d'Escaldes t'afaitaré, bueno, això és el que jo crec que s'ha d'evitar i et dic, una bona multa, suposant que fos presó, o si no, treballs comunitaris, dir, no pateixis, que tu se t'ha negat la festa de divendres i sàpiga diumenge perquè estaràs al bosc des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre. Hòstia, no, però és que jo estic estudiant per... És igual, per economista. Pues sí, pues estudiaràs d'altres hores perquè aquestes les tindràs ocupades totes, no?
Bueno, descobriràs el que és l'economia del sotabosc.
Sí,
no?
correcte. Exacte. Sí, correcte.
Per dir-ho així. Bé, una cosa que ha fet Sant Julià, ha fet un mur per als grafitis i l'expressió de la ciutadania, doncs, també és una manera de dir, mira, en lloc d'anar a fer pintades i bretolades per qualsevol lloc, aquí tens una paret, fes-ho aquí. És, sí, és una manera, no?
Bueno, i a més a més, això pot, ser, pot arribar a ser cultura. Eh? Per què no? No és fer els grafitis de pintar en la meva signatura i prou, jo he passat per aquí, sinó, escolta'm, hi ha grafitis que realment és cultura. Hi ha molts, molts llocs i molts països del món que ho tenen. I si no, anem a Berlín. Què va passar en el mur de Berlín, no? O sigui, van començar a fer grafitis, però grafitis...
artístics.
Que són artístics. I jo penso que això està molt bé. És un nou lloc on la gent pot expressar el que sent.
Sí, i a més, generalment, amb la cultura dels grafiters de debò, hi ha un respecte per el que ha fet la seva obra, de no tapar-la o, no diguem, entorpir-la amb una altra cosa.
Sí, 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 bueno. És així, és així. Sí, em sembla bé, eh?
Jo ho deixo plenament amb això, és a dir, qualsevol expressió de cultura jo crec que està bé, i en qualsevol entorn, i el que per nosaltres ens podia ser una cosa rara, a poc es diu que un graffiti ben fet és una obra d'art, no? I Banksy és un exemple molt, molt fàcil de veure, no? El valor que a més té una obra d'aquestes, no? I després, doncs, el mur de Berlín té alguns que són icònics, no? Que a més s'han mantingut allà, no? Perquè bé, doncs jo crec que una expressió d'art és respectable, ara, és el que diem, no? No, jo he estat aquí, no? O dibuixar alguna altra cosa, però no, sí. Això, ja, això ja és passar-te, ja, per mi ja no és art, no? Això és fotre el burro. Però un tio que tingui alguna necessitat de... I, per exemple, a Barcelona, jo ho recordo, i bueno, ja es veu, a més, hi han determinades persianes de comerços que estan grafitejades perquè ho ha demanat el propietari, i hi ha la signatura i un dibuix, i jo crec que això està molt bé.
Sí, és una cosa, és cert que aquí tenim moltes parets, estic pensant a les del riu Valira, doncs només Andorra la Vella, ara tens els peus a l'aigua, tampoc no tens tan fàcil, però bueno, també hi hauria uns jocs, sí. Segurament a moltes parròquies, per fer coses molt xules, bueno, potser ja, qui sap, potser tenim una exposició d'art urbà d'aquí uns anys.
Bueno, de fet, nosaltres des d'Ordinoi ens estem començant d'una manera més incipient, però començant a fer un projecte d'aquest tipus. Val? Ja tenim tres o quatre llocs localitzats en el qual doncs, posarem a disposició, una mica com el que dius de Sant Julià, no? A disposició doncs, de gent que ens presenti un projecte per poder-ho fer, i al final és un tipus de decoració i un tipus de comunicació també, no? Sí, no només de l'art, sinó de què passa en el nostre entorn, no? I llavors, també veure les diferents generacions com expressen el que ens està passant, perquè hi ha gent que ho té dins i diu, ostres, no sé on expressar-ho, no? I llavors, també, això també ens ho estem plantejant, Ordi.
Bueno, ho deixem en el tinter i en parlem més endavant.
Sí, sí.
En una propera vegada que estiguis aquí amb nosaltres, Jordi. Bé, una cosa que tu comentaves, Enric, Barcelona, doncs, gent amb armes blanques i coses que es transposen del voltant que arriben aquí, bé, hi ha hagut doncs, pisos de lloguer turístic que han estat doncs, encoberts per prostitució. Dius, bueno, la ministra ha dit que és una cosa molt puntual, però malauradament una miqueta cíclica, perquè fa mesos i poc, o setmanes i poc, també s'havia detectat una activitat així.
Jo crec que això és molt difícil de controlar, és molt difícil. En una situació més com la que hi ha avui en dia, de que el lloguer és molt car i a casa, en lloc d'entrar-ne un, en poden entrar cinc, o 10, i és molt difícil de comprovar si és lloguer turístic, si és l'habitant normal, si ho sublloga o subcontracta, o hi ha d'altres activitats. No? Jo crec que això és molt difícil, i l'única manera de tenir un control real d'això és, home, si veus que hi ha molt moviment, algun veí sí que pot cridar l'atenció i anirà a la comunitat i li dirà al president, escolti, que el pis aquí davant cada dia entra gent diferent, no? Amb un tarannà. Però jo crec que s'ha de controlar, perquè és una activitat que la línia és molt fineta entre el que és delicte pur, no? de d'altres coses, no? I si a més ja juguem en què, com passa per exemple sobretot bueno, jo el que conec també és molt Barcelona, no? Que ho et droguen o t'han pres el passaport o t'estan prostituint per pagar un deute. Home, jo tot això jo crec que a la mesura que es pugui i es conegui, s'ha d'erradicar al 100%.
Sí, i aquí crec que també és molt important la col·laboració ciutadana. Sí. I en aquest país encara la tenim bastant. Eh? És a dir, algú veu alguna cosa estranya i de seguida aixeca la mà o utilitza els canals oficials per poder-ho comunicar. Sí. No? I crec que aquí la col·laboració ciutadana
per això i per moltes coses més, eh? Vull dir, jo de vegades he vist gent d'aquests passavolants que estan al carrer, encara que sigui fent un espectacle, tocant música i tal, sí, que en 3 minuts ha vingut la policia. I no és perquè la policia estigués allà, no, sinó perquè algú ha dit, escolta, això no està permès, vale? Pues truco pel canal oficial que em toca i els vaig a... i els adverteixo de que això davant de casa meva o a la plaça al costat o dels carrers més avall que he passat i ho he vist mentre anava amb el cotxe o amb la moto, hi ha això. I per tant, la col·laboració ciutadana, que jo crec que en aquest país de moment encara és molt important, aquest teixit col·laboratiu ciutadà amb aquestes coses és molt important, és el que ens ajuda a poder ser, perquè al final la policia no pot estar tot arreu, no pot estar a tots els 468 quilòmetres quadrats que tenim.
No, això està clar que no. Cert que per acabar el programa hi ha hagut coneixement d'una persona que ha dormit al ras al Parc Central durant 2 dies. Clar que la policia no pot estar per tot arreu, no sabem si és ciutadania caoïsta, vigilants de seguretat, direm, bueno, sort que és estiu, que és sorprenent, però després també d'aquest noi que ha viscut durant aquests mesos als Vilars amagat aquell brasiler, dius, caram, dius, tenim una part oculta de la societat que no salta als ulls de tothom, també.
Bueno, jo crec que la realitat a vegades no és la que nosaltres veiem, sinó la que hi ha per darrere. I si aprofundits una miqueta o parles amb gent, tothom coneix algú que està en situació, no sé si la paraula exacta és precària o molt necessitada, no? I això va sortir fa 4 dies també, bueno, o fa un temps, gent que havia dormit al cotxe perquè no podia fer res més i estava dormint en un cotxe... aquest cas dels Vilars, el que ha passat amb el Parc Central, algun altre cas que també més antic, i gent que té problemes reals, no? I són a veure el que passa amb UNICEF o per amb Càritas, la gent que periòdicament va allà. Això demostra realment que no tot és oro, no? el que llueix, i la societat està tensionada, i aquestes són les proves gràfiques, no? del que hi ha.
Sí.
Sí, malauradament és així. Esperem que, doncs, que no sigui més, més recurrent i que, doncs, serveis socials i ministeris facin el necessari. Bé, Enric Sorribes, moltes gràcies per venir avui.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Et dic fins la propera.
Gràcies.
Jordi Serracanta, que vagi molt bé aquest vespre a la nit de la Candela.
Val, sí. Convido a tothom que hi vagi.
Serem presents.
Vale. També he de dir que qui no hagi reservat ja en algun local per sopar, jo crec que ho té molt cru, tot i que hi haurà un parell de food trucks en el qual, com a mínim, posar-se alguna cosa a la panxa, ho podran fer-ho.
Bueno, i segur que el bon temps està aquí, o sigui que serà una nit de la Candela fenomenal. Bueno, de Candela també la felicitem, que la tinc d'altre cantó.
Exacte, ja li he dit, que és el teu segon sant.
És el teu segon sant, correcte. Nosaltres ho deixem aquí avui, ens acomiadem, ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.